Lucas, Lucas, de Cataluña.
Somiar és una qualitat innata de l'ésser humà. L'Institut d'Estudis Catalans ho identifica com una sèrie de pensaments, d'imatges, d'emocions que ocorren durant el son. Per altres persones, aquesta definició es queda molt curta. Un exemple d'aquestes persones seria Steve Jobs. El cofundador d'Apple Macintosh seria l'exemple idíl·lic de l'heroi americà modern. Un home fet a si mateix, amb una idea i les capacitats creatives suficients com per a fer-la realitat. Un exitós empresari que va començar el seu garatge i va convertir-se en un milionari, als 26 anys. Però la faceta empresària no és el que ens interessa ara. Voldria remarcar la seva determinació per aconseguir allò que perseguia. La seva ambició era totalment proporcional a l'empenta que posseïa. Quan va ser acomiadat de la seva pròpia companyia el 1985, només va trigar 2 anys a crear Pixar. I més tard, com ja sabreu, va tornar a entrar a l'equip directiu de la poma més famosa de la informàtica. Al llarg de la història podem trobar milers de persones que han perseguit somnis, Da Vinci, Luther King, Gandhi, entre d'altres. Segurament, la gent que els envoltava també reia d'ells quan explicaven els seus plans, les seves idees, les seves utopies. Però això no els va fer defallir de la seva meta en cap moment. Com va dir Jobs a una conferència, si cada dia t'aixeques pensant que faràs alguna cosa important, al final l'acabes fent. Potser a la societat 100% pragmàtica en la que vivim li faria falta escoltar els somiadors en comptes de riure-se'n d'ells. Deixar una porta oberta a la gent que té una perspectiva diferent de la convencional. Perquè, què seria del món sense somnis?
Com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda i benvinguts. Coneguem quins són els titulars d'avui.
Molt bé, doncs comencem en forma de titular. Uns titulars que ens porten a parlar dels veïns de la Trinitat Vella que denuncien els 3 principals problemes del barri.
Més d'un centenar de veïns de Trinitat Vella reclamen la fi del tràfic i el consum de drogues al barri. La marxa d'ahir dijous, però, també ha tingut altres arguments, com l'enderrocament de les cases dels funcionaris que estaven ocupades i contra el tancament de les urgències nocturnes al cap de Via Barcino. A partir d'ara, i a diferència de la protesta setmanal que feien abans de l'estiu, els veïns han decidit manifestar-se només el primer dijous de cada mes.
I no només es manifestaran, sinó que els veïns de la Trinitat Vella es tancaran dins del que és el CAP.
Els veïns de la Trinitat Vella mantenen les seves protestes en contra de les retallades en sanitat. Avui, els veïns es tornaran a tancar el CAP Via Barcino fins que aconsegueixin recuperar el servei d'urgències al centre a les 24 hores del dia. Fa un mes que el centre sanitari no compta amb aquest servei.
I tal com hem rebut la informació, doncs avui es tancaran, però és que ara aquesta tancada també ens afectarà cada divendres, el mateix CAP Via Barcino. I parlem de la festa d'inauguració de la tardor, que per fi avui arriba, és al barri de Navas.
Avui a 6:15 de la tarda es realitzarà la festa d'inauguració de la tardor. Organitza el Pla Comunitari de Navas, Servei Dinamització Juvenil, Temps de Barri, Espai Jove Garcilaso i ofereixen un munt d'activitats per a joves. Hi haurà una presentació dels tallers de dinamització juvenil del districte de Sant Andreu i de l'Espai Jove Garcilaso. La presentació de totes aquestes activitats són adreçades a adolescents i a joves del districte. Hi haurà uns concerts a nit jove, grups emergents de la ciutat de Barcelona. Hi haurà tot un reguitzel d'activitats de tota mena, tallers de hip-hop, dansa del ventre, DJ, new style, street dance, break dance, ball jatins, amb speaker corner per a les entitats més, concerts de rap, rock, funk, soul i força més. Recordeu que l'entrada és gratuïta.
Molt bé, i encara tenim d'altres informacions per comentar-vos. Del barri de Navas ens n'anem al barri de la Sagrera i és que els veïns exigeixen l'execució de la tercera fase del parc de la Pegaso.
Durant molts anys, la resposta a absolutament totes les seves reivindicacions, tinguessin el caràcter que tinguessin, havia estat sempre la mateixa, reiteradament la mateixa. Quan arribi l'AVE. És necessari el asfaltatge dels carrers? Quan arribi l'AVE. Les millores en el mobiliari urbà? Quan arribi l'AVE. La construcció d'equipaments comunitaris? Quan arribi l'AVE. Però malgrat però malgrat com és de pesat el mantra, els veïns de la Sagrera han estat sempre conscients que l'AVE no és ni serà la panacea i que moltes de les actuacions pendents al barri no tenen res a veure amb la faraònica estació de l'alta velocitat. Posen com a gran exemple d'actuació pendent totalment deslligada del futur a l'operació ferroviària, l'execució de la tercera fase del parc de la Pegaso, pendent i sense calendari fixat des de fa uns quants anys. El parc de la Pegaso, la gran zona verda del barri, es va començar a construir als anys 80 del segle passat, fruit d'intenses reivindicacions veïnals. Al seu dia s'hi van invertir 550 milions de pessetes, reivindicacions que no van cessar en el moment en què es va tallar la cinta inaugural. La lluita va haver de seguir uns quants anys més, fins a aconseguir que el parc estigués en les condicions pactades. De fet, Josep Barbero, president de l'Associació de Veïns del Barri, explica que la lluita encara no s'ha acabat, ja que, malgrat que som el 2011, el parc segueix inacabat. A la cantonada entre els carrers Sagrera i Portugal hi queda una illa de cases, algunes de les quals estan en molt males condicions, ja que estan afectades des de fa uns quants anys.
Bé, doncs hem de dir que, de fet, dilluns vam tenir la presència de Josep Barbero davant d'aquests micròfons i precisament el que ens deia doncs, era això que acabem de dir, no? Que la lluita encara no s'ha acabat i que queda pendent el parc perquè està inacabat.
Bé, el problema no és únicament que ens falta un tros de parc, que també el problema és que les vivendes a la zona pendent d'execució fa moltíssims anys que estan afectades i es troben en mal estat, explicava el senyor Barbero. Hem denunciat una infinitat de vegades que la casa de la cantonada és la que es troba en més mala situació i hi ha un colomar que només genera porqueria, critica el líder veïnal, que insisteix que la crisi no serveix de disculpa, atès que la finalització del parc és un projecte que ja estava pendent en època de bonança i que, paraules textuals, no hi ha cap excusa quan es tracta d'un problema de salut pública.
La no finalització no és l'única pega que els veïns de la Sagrera troben al parc, que fa tan sols uns mesos va reinaugurar el llac. Tancat durant llargs mesos pel decret de la sequera i perquè patia unes pèrdues d'escàndol, alguns usuaris de la Devesa opinen que aquesta va estar mal concebuda des del principi. Hi ha molt espai desaprofitat, hi ha poca vegetació i falten bancs, argumenta Antonio, que és veí de la zona. I ara passem a una altra informació perquè volem fer-vos evident que els tècnics del Museu d'Història de Barcelona segueixen tots els moviments a terra pel que fa al jaciment aquest que s'ha trobat al barri de la Sagrera.
Les grans obres d'infraestructura com les de la línia d'alta velocitat en el seu recorregut per la Sagrera i Sant Andreu a la capital catalana tenen dues cares oposades per als arqueòlegs. Per una part, la construcció de grans murs permet assegurar el terreny quan els jaciments històrics estan a gran profunditat en la terra, cosa que permet als experts i als seus auxiliars treballar amb seguretat i sense risc de corriments de terres. Però, per una altra, la mateixa execució d'aquestes grans pantalles inicials, així com les d'altres estructures de formigó, pot arrasar tot el que troba en el seu recorregut subterrani. El tècnic del Servei d'Arqueologia del Museu d'Història de Barcelona, Josep Pujades, explica que en qualsevol cas, en el gran corredor ferroviari ara en obres, els tècnics estan sempre presents en tots els moviments de terra. S'actua d'acord amb un pla d'arqueologia preventiva de forma que si una excavadora frega una zona amb pedres, el soroll de la pala metàl·lica és molt característic. La maquinària passant s'atura immediatament. Es canvien les eines de l'excavació i es troba amb cura una primera capa de terra. Llavors es comença a avaluar la magnitud de la troballa i a partir d'aquell moment és l'arqueòleg qui mana l'obra, explica gràficament Pujades. L'objectiu és preservar la integritat del que hi pugui haver amagat en el subsol fins que s'iniciïn treballs manuals que vagin desvelant les possibles estructures.
Doncs sí, d'aquesta manera es va actuar, explica, a partir del 7 de juliol passat, dia de Sant Fermí, que sempre recordaré, confessa, perquè va ser en aquella jornada quan va tenir la primera trucada de l'arqueòleg, destacat en el lloc, notificant-li el descobriment de les primeres pedres i murs de la que poc després seria l'extensa, encara que poc conservada, vila romana del Pont del Treball Digne.
A les instal·lacions s'ha portat per part del mosaic de la vila romana de la Sagrera. Montserrat Pugès, responsable de restauració, començarà ara amb altres tècnics la neteja i estudi del conjunt de tesseles, peces cúbiques, que formen el mosaic policromat. Amb anterioritat s'havien portat fins allà fragments de ceràmica i metall, així com una gerra. Aviat s'encarregaran igualment de la vila petits fragments de pintures descoberts en el sòcol. En uns mesos, quan l'enderrocament del pont del treball digne, sota el talús del qual continua el mosaic, ho permeti, està previst que segueixi l'excavació en aquella zona.
Molt bé, doncs no només el tema de la vila romana afecta al barri de la Sagrera, sinó que hi ha d'altres informacions, d'altres temes que també afecten als veïns de la Sagrera. I hem de dir que la lluita perquè la Meridiana no sigui una autopista urbana, doncs és una d'aquestes.
A la llista de problemes de l'Associació de Veïns de la Sagrera es situa en primer lloc la pacificació pendent de l'Avinguda de la Meridiana, assenyala amb contundència el president Josep Barbero. La via ha millorat en els últims anys, però els veïns lluiten des del 2007 perquè deixi de ser d'una vegada una autopista urbana, encara que amb la velocitat formalment limitada a 50 km per hora, que parteix absolutament en dos al barri. Una cosa és el costat muntanya de l'avinguda i una altra diferent al costat mar, i passar d'una a l'altra requereix determinació, explica el dirigent veïnal. L'entitat demana que el carril bici, que ara transcorre entre obstacles constants, contenidors, parades de bus, etc., per la vorera lateral, se situï al centre dels carrils de circulació. L'accident mortal ocorregut quan un cotxe va embestir vianants que esperaven a la mitjana per travessar hauria de fer canviar d'opinió a l'Ajuntament, diu en Barbero.
Molt bé, doncs senyores, senyors, estem de festa major, és la festa major del barri del Congrés Indians, i dir-vos que a través de la pàgina web d'aquesta casa, www.rtv-migfm.com, doncs podeu seguir el que és el diferent programa, les diferents activitats que hi ha en aquesta festa major del barri de Congrés Indians. I una d'aquestes activitats, i potser la més destacada, la que hauríem de treure de context, doncs és aquesta 17a milla urbana del Congrés, que tal com us diem, arriba ja a la seva 17a edició i amb molta gent participant.
Tindrà lloc aquest diumenge, organitzada per la Comissió de Festes, i té la inscripció gratuïta a la plaça del Congrés, caseta de la Festa Major, Gimnàs Jaguara, carrer Concepció Arenal 164 i Elèctric Congrés, carrer Felip II 198. Cal saber que es lliuraran samarretes i obsequis fins a exhaurir les existències, així que tindreu que anar d'hora. La inscripció es tancarà el mateix diumenge, dia de la cursa, a 9:45 del matí.
Molt bé, i d'aquesta manera nosaltres que arribem al final dels nostres titulars del dia d'avui. Ara el que farem serà escoltar una mica de música. Escoltarem la música que ens posarà ara mateix la nostra tècnica Raquel Martínez, i tornarem després amb més informació. Això serà d'aquí uns minuts. Fins ara.
Els núvols, jo hi faig el sol mortal, la tombarella i el pardal. Els núvols, és blanc, i jo hi faig d'angelet i d'esquimal. Als núvols sóc un infiltrat que entrat en el regne del cel sense haver estat jutjat. Als núvols, com un arbre arrencat, no hi faig cap fruit ni tinc carrels, però tampoc faig cap mal. Als núvols amb el temps i una canya, esperat que es moguin les muntanyes, somiant truites i mirant les musaranyes, mentre baix cau pedregada. Els núvols, no se m'hi ha perdut res, però com que res no he de trobar, tampoc no em cal buscar. Els núvols, sense res a pensar, el meu cervell espès, no hi queda res per cavilar. Els núvols no són pols ni són fums, són camps de cotó fluix on el record hi va oblidar. Que els núvols no m'he de guanyar el pa, en qualsevol moment pot començar a ploure manà. Els núvols amb el temps i una canya, esperar que es moguin les muntanyes, somiant truites. truites i mirant les musaranyes mentre vaig cau pedregada.
Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Fins ara.
D'acord.
Benvinguts, benvingudes, senyors, senyores, una tarda més aquí a Radio Trinitat Vella, la 91.6 de la freqüència modulada, i aquesta tarda, 4 de desembre, a les 6, hi haurà la lectura de l'avi Papito, que on? A la Biblioteca Canyelles. I per això tenim a la directora de Biblioteca Canyelles, la Dolors Bravo, perquè ens n'expliqui en què consistirà. Molt bona tarda, Dolors.
Hola, molt bona tarda, què tal, com anem?
Doncs molt bé, per aquí a Radio Trinitat Vella, per saber quin és el motiu doncs, d'aquesta rondalla o d'aquest conte, quin és el leitmotiv?
Bueno, l'activitat d'aquesta tarda
sí?
forma part del conjunt d'activitats anomenada Lletra Petita, que es fa a les biblioteques públiques de Barcelona Ciutat, i, bueno, i Canyelles n'és una. I llavors és una activitat pels més petits, i diguéssim que forma part de tota una sèrie d'activitats que fem a raó d'una cada primer dimarts de mes.
Uh-huh. És a dir, entra dins de les activitats que ja organitzeu dins el que és la Biblioteca Canyelles, imagino, oberta a tots els públics.
Això mateix.
Hi ha alguna... És a dir, quins canals de difusió teniu per donar a conèixer aquestes activitats?
Aquestes activitats es donen a conèixer a partir d'uns llibrets que s'editen en totes les activitats de biblioteques, i després a partir d'una agenda també hi ha diverses formes de fer-lo arribar. Tenim també al districte hi ha una publicació que es diu Calidoscopi, que també inclou les activitats de les biblioteques del districte de Nou Barris, i bé, tot això.
És gratuït a l'entrada a una biblioteca?
L'entrada a una biblioteca, la Biblioteca Canyelles, a qualsevol altra biblioteca, és gratuïta. Inclús tots els seus serveis bàsics són gratuïts. Només es paga si fas alguna impressió o si demanes algun llibre d'una altra biblioteca o cosa així. Però tots els serveis són gratuïts.
És a dir, aquesta tarda, 4 de desembre, a les 6 ens hi passarem per veure la lectura de l'avi Papito, i imagina't que ens volem fer socis. Explica'ns una mica què és, per exemple, el servei de préstec.
Si et vols fer soci,
sí?
Si tens més de 14 anys, has de venir tu amb el teu carnet d'identitat o similar, i llavors te'l fem automàticament. Si tens menys de 14 anys, has de venir amb el teu pare, la teva mare o alguna persona gran del teu entorn, i amb el seu carnet d'identitat, i també te'l fem. Llavors et pots endur fins a 20 documents a casa, comptant revistes, CDs, DVDs i llibres. Aquest carnet s'ha de dir que és únic per totes les biblioteques de Barcelona i província, i llavors el còmput total que pots tenir en préstec en un moment determinat és de 20 documents entre totes, o d'una biblioteca, vaja.
Realment, és efectiu l'ús d'una biblioteca? La gent hi anem a les biblioteques?
Si la gent ve a les biblioteques?
Sí.
Sí, sí, sí que ve, i saps per què? Perquè l'oferta està molt diversificada. Poder a una persona no li interessa o no pot o no li agrada llegir, però igual sí que li agrada escoltar música. O no, igual no li agrada cap d'aquestes dues coses, però sí que vol veure una bona pel·lícula. Igual el que vol és entrar a internet o fer un curset d'internet. L'oferta és molt, molt, molt àmplia. Al ser molt àmplia, agafem de, bueno, del 0 als 88 anys.
Caram. De fet, fins fa poc només s'hi podia agafar llibres. Ara sí que és cert que ja s'ha inclòs doncs, la música i altra, les revistes. Mm-hmm. Tot això ha estat per part de la demanda?
Sí, nosaltres quan vam començar aquí a Canyelles ara fa 13 anys només teníem llibres. A poc a poc es va anar incorporant tot el més, el que és el servei d'internet, els DTV préstec de DVDs, els CDs, i bueno, es va anar fent poc a poc i cada vegada anem ampliant més serveis. Ara, per exemple, un dels propers que estem a punt d'inaugurar amb els propers, jo diria, mes o dos mesos, és una aula multimèdia on l'usuari podrà accedir als programes d'Office i fer els seus propis treballs, gravar-los en un disc o portar el seu pendrive i fer-los allà a la biblioteca. Vull dir que estem continuament amb nous serveis.
Si més no, un lloc d'estudi i de cultura. Uh-huh. Tornant una mica al que veurem aquesta tarda per tota la quitjalla, qui és l'avi Papito, Dolors?
Bueno, l'avi Papito està dintre del sac de rondalles i és sí. Una sèrie de contes per nens i nenes. Normalment és per nens i nenes de 6, 8 anys, però s'ha de dir que aquí, bueno, abarquem totes les edats, però igual ens venen més petits i també els agrada, o més grans i també els agrada.
Imagino que també venen les mares i pares d'aquests nens, clar.
Sí, venen mares, pares, educadors, també tenim, per exemple, la gent del casal infantil d'aquí de Canyelles, que també porten els nanos, i bueno, venen amb els monitors, vull dir que sí, estan d'adults, hi ha molta més canalla, evidentment, que no pas adults, però els adults també tenen presència, avis, àvies, educadors, pares i mares.
Que se'n queden, m'imagino, tan embadalits com els més petits.
Doncs la veritat és que sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí.
Qui s'encarrega de fer aquesta lectura?
Ve una persona, un contacontes, que té, bueno, que té ja molta experiència, que es diu Joan Boer, i que ha estat alguna altra vegada aquí a la biblioteca de Canyelles.
És a dir, aquestes rondalles que s'expliquen, després també hi ha algun document escrit perquè es puguin agafar a la biblioteca? O...
Bé, a la biblioteca sempre, quan s'expliquen les rondalles, busquem el llibre, si tenim el llibre de la rondalla, i llavors és el propi contacontes el que també fa la difusió dient aquí a la biblioteca teniu això.
Com a pare o mare que ara ens puguin estar escoltant i que tinguin interès per portar els seus fills a la biblioteca i vulguin proposar-los temes, es pot fer?
Proposar-los temes?
Doncs, de cara a vosaltres, a la biblioteca, doncs m'agradaria que parléssiu d'això, que expliquéssiu
sí,
aquesta rondalla.
Evidentment, tant proposar-nos temes per activitats com
sí.
Proposar-nos temes per documents que hem de comprar, des de DVDs fins a llibres, fins al que sigui, està totalment obert i a més que bueno, funcionem molt també via deshidrata, via el que vol l'usuari.
Perquè on s'us pot trobar? A quin carrer esteu?
Nosaltres estem a la Ronda de la Guineta Vella, al número 34.
Sí.
I bueno, just a la parada d'autobusos del 47, 31, és la tercera parada després de la plaça Karl Marx.
D'acord, és a dir, que hi ha accés també per anar amb el transport públic. I
també
poder...
la línia 3 de metro, la línia verda, el metro Canyelles.
El metro Canyelles. Així doncs, a part també, imagino que tindreu un servei de plana web, per si alguna persona us vol trobar a través d'una plana web, no sé pas si ens podries facilitar alguna adreça, alguna plana web.
De moment, pàgina web de la Biblioteca Canyelles no tenim. El que hi ha és la pàgina web de les biblioteques de Barcelona. El que està fent ara Biblioteques de Barcelona és que a poc va fent les pàgines web de les biblioteques. Llavors, doncs, bueno, han començat per les biblioteques grans, biblioteques de districte,
sí.
Fins que, bueno, a poc s'arribi a les biblioteques de barri, com és ara la de Canyelles.
Molt bé. I així doncs, per ja una mica ja posant punt i final a l'entrevista d'avui, aquesta tarda, per convidar a tots aquests nens i nenes que ara, doncs, potser encara no han sortit de l'escola, però sí els pares estan escoltant, i què els podrien dir als seus fillets perquè aquesta tarda assisteixin a aquesta lectura de rondalles? Quina seria la teva, no sé si el teu lema, el que els diries?
Uh-huh. Doncs us diria, doncs, nens i nenes, aquesta tarda, a partir de les 6, expliquem a la biblioteca de Canyelles Rondalles, Brena Ràpid, vine, que estaràs calentet i t'ho passaràs molt bé.
Doncs així sigui, i moltes més rondalles que en aquesta biblioteca podem escoltar d'ara en endavant, perquè de fet ja fa anys que impulseu aquest servei, o
sí,
no?
Sí, de fet ja fa, bueno, fa els 13 anys que estem aquí.
Quants?
13.
13 anys, uh-huh. Caram, van 13 anys, quantes experiències, quantes rondalles i totes les que m'imagino que queden.
Que quedaran, exactament, totes les que quedaran també. Escolta, moltes gràcies a vosaltres per la deferència.
Doncs moltes gràcies, Dolors Bravo, per estar també amb nosaltres avui, aquesta tarda.
D'acord, bona tarda. Adéu.
Fins aquí l'entrevista a la 91.6 de la freqüència modulada Ràdio Trinitat Vella. Recordin que en breu aquest programa acaba a les 5 de la tarda, doncs a les 6 ja se'n poden anar cap a la Biblioteca de Canyelles a veure la lectura de l'avi Pepito. Moltes gràcies, molt bona tarda.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara mateix connectem amb el nostre equip d'esports, amb Pol Gustems, perquè ens digui què és el que es prepara aquest cap de setmana pel que fa a competicions esportives aquí als nostres barris. Hola, Pol,
hola,
bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs explica'ns què és el que ens depara l'esport aquí a Sant Andreu.
Mira, doncs, principalment aquest partit del Sant Andreu contra la Saragossa B, es juga demà a les 12 del migdia, un partit molt important perquè ja sabeu que el Sant Andreu no ha arrencat potser del tot bé pel que fa a puntuació, sí que està jugant bé però no acaba de sumar de 3-3, venim d'un empat a casa la setmana passada i vaja, aquest partit contra el Saragossa B, que és un filial, per tant, un conjunt que molt inexpert, que marca molts gols però també n'encaixa molts, i esperem que Sant Andreu doncs pugui demà guanyar i per fi deixar de banda aquestes posicions de la part baixa en la que està de moment enquadrat. Ja ho comentem, doncs, això, que Sant Andreu està jugant millor del que diuen els resultats i que esperem demanar la victòria al Camp de Saragossa B.
Molt bé. Doncs el partit serà demà
a la tarda. Demà a les 12 del migdia, mm-hmm. I el donarem aquí a Ràdio Trinitat Vella. El Gabri Pérez anirà cap a Saragossa, fem aquí a l'estudi amb el David Blanco i crec que també l'Andreu Merino. I vaja, és això, un partit, no de que això ho faci, però sí un partit ja important, perquè si no és que ens quedem en aquesta zona baixa i no sortim, i tard o d'hora s'ha de sortir perquè l'equip està demostrant que no té tan mal equip com alguns diuen, i que potser aquest any de transició que comentàvem tampoc ha de ser tant de transició, perquè contra els potents com el Badalona o l'Atlètic Balears s'ha empatat i gairebé es guanya en tots dos, per tant vol dir que contra els grans de la categoria també s'hi poden fer bons resultats. Aquest Saragossa B tampoc ha començat gaire bé, està a la part baixa i és una bona opció, una bona oportunitat per guanyar els 3 punts i pujar a moltes llocs de la classificació.
Doncs a veure si és veritat i aconseguim aquesta puntuació almenys en aquest partit que es pugui guanyar el Saragossa, no?
Sí, és també un partit de retrobaments, perquè el Saragossa ve i jugava l'any passat a Rautovella, que ara és aquí a Sant Andreu, i que el van cedir, per tant crec que podrà jugar perquè no té cap clàusula d'aquestes que impedeixen jugar amb el jugador cedit, sinó que podrà jugar amb normalitat. Uh-huh. I també Saragossa, recordem que hi ha Abraham Minero, i vam parlar amb ell al Paraules d'Esport el dilluns. Recordem que és aquell jugador a l'altra esquerra que va jugar fa dos anys a Sant Andreu, que després va marxar al Barça B i que ara jugava a primera divisió, i vam parlar i vaja, ens va assegurar que aniria a veure el partit i que tenia encara Sant Andreu molt en ment i que la seva etapa aquí es va ser molt important per ell, perquè de fet, si no hagués fet aquell gran any a Sant Andreu, potser el Barça B no s'hagués fixat i consegüentment no hagués arribat a primera divisió. Per tant, tot és una trajectòria.
I a part del partit que retransmetrem demà a través d'aquesta casa, tenim alguna cosa més destacada, el tema d'esports?
Doncs sempre el Club Natació Sant Andreu organitza moltes coses. Ja comencen les lligues de waterpolo, tant masculina com femenina. En els següents Paraules d'Esport parlarem amb el Carlos Bellón, que és entrenador del waterpolo masculí, i també ens dirà una mica com comença aquesta temporada. Per tant, molt temps també el waterpolo, però principalment aquest partit del Sant Andreu a Camp de Sant en dissabte. Això també crec que és un fes tot el Pilar, per tant organitzen de jugar el dissabte, però bé, també va bé perquè així tenen més temps de jugadors per anar, per tornar i tenen el diumenge lliure, però és això, està pendents demà al matí a partir de quan serem cap a 11:45 d'aquesta retransmissió del partit.
Perquè, segons he sentit, el dia 12 d'octubre hi ha alguna cosa pel tema de waterpolo, no? O sigui, el dimecres.
Doncs m'agafes ara sense saber-ho, no en soc conscient.
Ja ho mirarem, això.
Ja ho mirarem.
Sí, sí. I també hem de dir que hi ha altres activitats.
Sí, bueno, com sempre, Sant Andreu és un barri molt esportiu i gairebé en tots els clubs organitzen coses, no tan sols el Sant Andreu. També recordem, com sempre, que no hi ha només el primer equip, sinó que el futbol va ser també de molta categoria, que hi ha l'equip femení, que hi ha el juvenil, que també juga una categoria molt important, contra Barça, Espanyol, etc. El Sant Andreu no només waterpolo, sinó que també organitzava temes de tennis i moltíssimes coses, i el bàsquet també, com sempre, a Sant Andreu, a JMJ, vull dir, l'oferta de Sant Andreu pel que fa a esports és boníssima.
Molt bé, doncs, Pol Gustens, moltíssimes gràcies per acostar-nos aquesta informació, i aquest cap de setmana tots a seguir la retransmissió que farà Ràdio Trinitat Vella d'aquest partit entre el Saragossa B i el Sant Andreu.
Perfecte, Jordi.
Molt bé, doncs ens retrobem en una altra ocasió.
Vinga, bon dia.
Molt bé, doncs ara escoltarem una mica de música, la música que ens prepara la Raquel Martínez, i atenció perquè aquest cap de setmana pot ser molt intens perquè hi ha gent que s'ho vulgui passar bé, i us informarem després d'aquesta cançó. Atenció a la nostra habitual agenda d'aquí uns moments.
Alcem els gots somiant que un dia Planya es torna goig, i arreu del país també brinden a movida la ferma convicció. La mar sent nostra gringà i les ones l'han copiat, i la marinada s'endú aquesta remor perquè ho senti el raïm que està madurant el sol, terra, vent i sol i mar. I el rugit permanent del dringat, els nostres gots paramaran el vi de la victòria que veurem quan el Plany es torni goig.
De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar.
Si és la Patum de Berga, si és Solsona, és Carnaval, Sant Joan, és Ciutadella, Ribagorça o Alacant, si és Diada, Castellera, o si és la Plec d'Esport, Santa Maria, Formentera, o Festes d'Altura, Olot.
Cap a la Garrafa, que és Festa Major. Cap a la Garrafa, que és Festa Major.
Si són fires a Girona, Banyoles o Figueres, l'Aplec del Cargol, l'Alternativa de Manresa. Si són falles, la Quelarre, o bé Moros i Cristians, si és Festa del Cava Prades o Boc Jugar l'Alçant.
De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar.
De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar. De bar en bar, de bar en bar, de salses a guardamar.
Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tal com us dèiem, entrem ara mateix en la nostra habitual agenda. I hem de dir que es prepara un acte en memòria d'Ignasi Iglesias. I qui és aquest senyor? Doncs ara mateix us ho comentem. Aquest diumenge, dia 9 d'octubre, hi haurà dos actes commemoratius en record de l'insigne poeta i dramaturg modernista nascut a Sant Andreu de Palomar el 19 d'agost de 1871 i mort el 9 d'octubre de 1928. Per tant, doncs sí, fa anys d'aquesta celebració. El 9 d'octubre va morir i el 9 d'octubre, que és aquest diumenge, se celebrarà aquesta data. I hi haurà diferents doncs, actes per poder doncs, donar imatge a aquest poeta i dramaturg. Se'n faran dues celebracions. Una tindrà lloc a 11:15 del matí amb un acte commemoratiu al cementiri de Sant Andreu on és enterrat, i de 12 del migdia a 1 hi haurà l'homenatge popular amb una ballada de sardanes que organitza, com sempre, l'entitat sardanista Foment Sardanista Andreueng en honor d'Ignasi Iglesias. Això serà a la plaça de Can Fabra. I tenim d'altres informacions a comentar-vos, com per exemple l'espectacle de titelles Pinocho a càrrec de la companyia Taitona al Sant Andreu Teatre.
El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us oferirà demà dissabte a les 12 del migdia la representació de l'espectacle de titelles Pinocho a càrrec de la companyia Taitona. En un petit poble italià hi vivia un vell fuster anomenat Geppetto. Com ja sabreu la història de Disney, un dia va fabricar un ninotet de fusta, tant de bo que aquest ninot fos un nen de veritat, va exclamar. I de cop i volta, per sorpresa seva, el ninot va començar a moure sol, estava viu. Doncs si us heu quedat amb ganes de saber més sobre aquesta història, ja sabeu on teniu que anar. L'entrada general ara mateix està a 2,5 euros. Ma, els menors de 6 anys tenen l'entrada gratuïta, així que podeu portar els fills, germans, etc. I a més comptem amb un bonus de 3x5, 5 espectacles al preu de 3. Hi ha descomptes per famílies nombroses, un 30%, famílies en situació d'atur, 50%, i famílies que reben el PIRMI, 70%. S'ha de presentar un document acreditatiu.
I atenció, perquè hi ha més coses. Ja un cap de setmana com aquest, doncs no poden faltar el que són les activitats. I una que us hem presentat ja anteriorment, però que volem que vosaltres hi participeu, és aquest Habibi Amado, que fusiona paraula, música, dansa d'èrbics i videoprojecció. Això es fa al Sant Andreu Teatre.
Doncs sí, el finalista dels Premis Max el 2011 com a millor espectacle revelació, Habibi o Amado, de la companyia aragonesa Producciones Viridiana, és una delícia que es podrà degustar a partir d'avui al Sant Andreu Teatre i només durant 2 setmanes. És un espectacle multidisciplinari que compta amb un ballarí d'Herbix, Girbach, els millors textos de poesia sufí i les últimes tècniques en videoprojecció mòbil importades dels Estats Units. És una impressionant producció hispano-marroquí que busca l'origen de les arrels comunes entre l'Islam i Occident. Ara, més que mai, és important deixar-se seduir per la riquesa d'altres cultures i religions com la musulmana, la jueva o la cristiana i descobrir la bellesa de tradicions mil·lenàries lluny de desentesos i malinterpretacions per costat d'ambdues ribes del Mediterrani. A Habibi o Amado, la imatge i el vídeo agafen força acompanyats de textos de diferents poetes i referents del sufisme clàssic, el cant de les melodies àrabs i la dansa d'Herbix, mantenint durant una hora a l'espectador amb els ulls ben oberts, el cor en un puny i la pell de gallina. L'aragonesa Producciones Viridiana té 17 anys de trajectòria teatral i suma més de 2.300 actuacions dins i fora d'Espanya. Al llarg de la seva vida com a productora ha rebut el premi a Millor Espectacle i el Millor Actor a la Mostra de Teatre de Barcelona, el premi a Millor Espectacle al Festival Iberoamericà de Teatre de Mar de Plata a Argentina i el premi a Millor Connexió amb el Públic a la Fira de Titelles de Lleida. Ha estat a més finalista als Premis Max com a Espectacle Revelació durant 3 anys, el 2004, el 2005 i el 2011.
Doncs aquest espectacle, el Habibi i Amado, és el que podreu gaudir aquests dies al Sant Andreu Teatre. I encara hi ha més coses per comentar-vos. Ens anarem cap al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111. Allà hi trobareu monòlegs a mida, a càrrec de Josep Maria Fontanet. Doncs el Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, tal com us dèiem, us ofereix aquest cap de setmana la representació de l'obra de teatre Monòlegs a mida, a càrrec de Josep Maria Fontanet. A la sessió d'avui, d'avui divendres, i després de veure aquests monòlegs confeccionats, doncs amb un vestit a mida per cada actor. Clips Teatre es presentarà la temporada 2011-2012 en el 15è aniversari d'aquest grup. Avui l'espectacle serà a les 10 de la nit, demà a les 10 de la nit també, i diumenge a les 6 de la tarda, una mica més d'hora, una mica més aviat. L'entrada general és de 3 euros i recordem que això es fa al Centre Cívic de Sant Andreu. I encara tenim més coses per comentar-vos i ara doncs, tenim una activitat per la família i per, sobretot per als infants i els joves. Es tracta d'aquests patis oberts a Sant Andreu.
És un espai obert per a infants, joves i famílies, com deia el Jordi. Té lloc a l'Escola Pompeu Fabra, carrer Olesa, número 19. L'horari seria a l'hivern de dissabte de 10 a 2 i de 4 a 6. L'horari d'estiu seria el mateix dissabte d'11 a 2 i de 4 a 7. També el tenim a Escola Baró de Viver, al carrer Tucumán, número 1. Dissabte de 10 a 1 i de 4 a 9. 7, perdó. Escola Ramon Berenguer, també s'apunta. Via Barcino 90, entrada per la Porta Groga, no us perdeu. Dissabte i diumenge d'11 a 2. Escola Bernat de Boí, carrer Mollerussa número 1, dissabte també de 10 a 2. Les nenes i els nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Cal comentar-ho.
Així ens ho plantegem abans de portar els nens al col·le una altra vegada.
Exacte. Doncs ara parlem d'una exposició, una exposició que es diu Liberart i que es fa a la Biblioteca del Bon Pastor.
Doncs exactament, fins aquest diumenge podeu gaudir de l'exposició de les obres presentades al Liberart. Aquests dies podrem gaudir per tots els espais de la Biblioteca de Bon Pastor dels treballs realitzats pels participants en el Liberart, primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu. Escoles, casals i particulars han participat demostrant molta creativitat en aquesta primera edició del Liberart, que amb motiu de la celebració de l'Any Internacional dels Boscos havien de realitzar treballs al voltant dels personatges de conte de la Caputxeta Vermella, la mateixa caputxeta, el llop, bueno, ja sabeu els personatges de la caputxeta.
Doncs sí, ja es coneixem ja. Doncs ara comentem el que es fa a Can Fabra, perquè és un altre centre d'activitats a Sant Andreu, i hem de dir que realitza dins el que és l'aventura de conèixer exposicions una microexposició. Doncs el Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix cada dia fins aquest diumenge, és a dir, teniu 3 dies comptats, dins l'aventura de conèixer exposició, la microexposició. Es tracta d'una exposició d'il·lustracions a l'àrea de còmic de la biblioteca. són obres presentades pel Liberar pels alumnes de segon art gràfic de l'escola Josso. És a dir, trobareu obres de Laura Surrà, de Roger Pérez, de Jorge Santís, de Leonor Rodríguez, d'Ernesto Gómez i d'Alicia Grande. Aquesta activitat es durà a terme avui, de 10 del matí a 9 de la nit, dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, i diumenge de 11 del matí a 2 del migdia. L'entrada és totalment gratuïta. I això és pel que fa Can Fabra. Ara ens n'anem cap a un altre espai d'aquí de Sant Andreu, en concret de la Sagrera, i és aquesta Nau Ivanov que també ofereix algunes activitats, com per exemple aquesta presentació de Nus de Joan Casas.
Doncs Nus és una filigrana dramàtica, emocional, temporal i íntima de l'inescrutable univers de les relacions de parella. Joan Casas sotmet els seus personatges, ell i ella, a una mirada microscòpica que permet a l'espectador sotjar la realitat que traspua entre al·lucinació i quotidià, mentre ell i ella tantegen amb els lligams ineluctables que entrellacen aquest artifici amatori. A càrrec de la companyia Comoi fins a diumenge, ho podreu veure a la Nau Ivanov, perdó, i l'entrada és de 12 euros, per als amics de la nau, que sou amics prou especial, a 10 euros, i també ho podreu veure demà dissabte a les 9 i el diumenge a les 7. La direcció de saber que va a terme de l'Aina Tour. Perquè es fa una idea, la sinopsi, doncs és Nus, és una filigrana dramàtica i emocional, com ja deien, i bueno, en Joan Casas sotmet els seus personatges a una mirada microscòpica. Ell i ella tantegen amb els imatges inescutables que entrellacen aquest artifici d'amor. Desfet el Nus és agosarat i gairebé impossible, només cal seure i observar les ànimes que s'aniran despullant per nosaltres.
També al Centre Cívic de Sant Andreu podem trobar l'exposició Jocs Reunits. El carrer Gran número 111, com us dèiem, és on es troba aquest centre cívic i us ofereix cada dia de dilluns a dissabte una exposició amb el nom Jocs Reunits, un repàs del que ha estat la darrera temporada de la Factoria de Sant Andreu, i per això us presentem una mostra amb els treballs dels artistes que han passat per aquí els darrers mesos. Cada primer dissabte de mes convidem un nou artista que ens explica com i per què fa la seva feina. Artistes de la Factoria de Sant Andreu, com per exemple Oriol Nogués, Esther Contaleta, Mariana Zambirde, Toni Arbàs, Mireia Saladrigues, Rita Rodríguez, Ariadna Parreu, entre d'altres. Ho trobareu dilluns de 4 a 10, de dimarts a divendres de 9 a 2 i una pausa per menjar i retrobem això de 4 a 10 i dissabtes d'11 a 2 i de 5 a 10. Recordar sobretot que l'entrada és gratuïta, per això ja no teniu inconvenient per anar-hi.
Exacte. Doncs com ja sabeu, la majoria d'actes i d'activitats que us oferim des d'aquí intentem doncs que comentar-vos les que tenen entrada gratuïta perquè pugueu doncs anar a tot arreu. Molt bé, i ara ens n'anem cap al Sant Andreu Teatre una altra vegada, i és que s'estrena Pinxa però no mata, és a dir, amenitza els dijous fins al desembre al Sant Andreu Teatre. I és un viatge per dir històries plenes d'humor i acompanyades per la música del duo Floret, que omplirà els dijous al Sant Andreu Teatre amb l'objectiu d'oferir una proposta lleugera i agradable per trencar la rutina de la setmana. Els argentins Daniel Pellegrinet i Joaquín Daniel es van conèixer fa anys durant el rodatge d'un anunci d'amanides Floret. A partir d'aquest fet neix amb el temps el duo Floret, un duet musical i teatral que interpreta cançons i històries divertides en un espectacle que parla dels estrangers, del que s'enyora, es descobreix, es malinterpreta. Doncs són diàlegs, monòlegs, música bona i diversió amb l'objectiu de fer oblidar mal de caps i passar una molt bona estona. Joaquín Daniel és conegut pels seus papers a l'obra de teatre L'Amèrica d'Edward Hopper, o a les sèries de televisives Vent del Pla o Infidels. Daniel Pellegrinet és un altre dels components, és un compositor, cantant i música multiinstrumentalista que, junt a una parella de Loop Station, interpreta i programa temes en directe, convertint-se en un autèntic home orquestra postmodern. Pinxa però no mata formarà part, en la seva primera funció, de la quarta edició del Festival UIS, que fa de pont cultural entre Europa i l'Amèrica Llatina. diàleg entre creadors i públic, nous usos dels espais per l'art, formació, entreteniment i integració. El duo Floret es van donar a conèixer la temporada passada a la sala Almacén, amb l'espectacle Superficial World Tour, on va prorrogar degut a l'èxit del públic. I tornem a parlar de la Nau Ivanov, i ara el que parlem, el que ens referim, és a la Fèria de la Fèria d'Abril.
La Fèria de la Fèria d'Abril, curiós nom, és potser un dels projectes personals que més defineixen la manera de veure la fotografia per part d'Albert Garreta. És un fotògraf. Jugant amb els colors i les composicions de línia, intento transmetre un sentiment, diu l'autor. La vida és en color, és en molts colors. Més de 16 milions de colors, encara que només en veiem o diferenciem una petita part. Aquest mes d'abril em vaig acostar a la Fèria d'Abril, l'acte més multitudinari que es celebra a Catalunya, i un cop allà em vaig adonar que gairebé ocupaven més espai els firaires i les seves andròmines que les casetes andaluses de Tapeo i Vall. Així és com definiria aquest home la Fèria d'Abril. Parlem una miqueta més d'Albert Garreta i Casa Coberta, nascut a Barcelona el 1960. Viu entre els barris de Sant Andreu i la Sagrera, més o menys. Va néixer el primer i ara mateix, des de 1986, resideix al segon. És membre del grup de fotografia Fotosagrera, una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats a la fotografia, en especial a totes les persones que es vulguin iniciar en el món de la imatge digital. L'objectiu del grup és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera aficionats a la fotografia i en col·laboració amb les entitats del barri. Llavors recapitulem, això està del 30 de setembre al 15 d'octubre, la inauguració serà divendres 30 de setembre a les 7 de la tarda a la sala Màquines i una vegada més l'entrada és gratuïta.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do la quantitat d'activitats que tenim per comentar-vos i també, doncs abans parlàvem de la Caputxeta, ara parlem de la Ventafocs, que és un musical amb molt de ritme dels 50 i que arriba ara al Sant Andreu Teatre.
Doncs el Sant Andreu Teatre, com deia el Jordi, aixecarà el taló familiar a ritme de rock and roll, a la mà de la Roda Produccions, amb el seu nou espectacle musical, La Ventafocs, el musical amb un ritme dels anys 50, un high school musical a la catalana per a fills d'aquells pares nostàlgics de gris. De l'1 al 16 d'octubre, els nens i nenes podran ballar, cantar i aprendre com n'és d'important no deixar de perseguir els somnis en una versió del clàssic de La Ventafocs a ritme de rock and roll. Durant 3 caps de setmana es podrà gaudir a partir de temes musicals amb molta força i coreografies trepidants de la força de l'amor i les aventures d'adolescents d'institut, tot plegat amb l'imitació típica dels anys 50. El Teatre de Sant Andreu, Teatre Municipal de Barcelona, referent en quant a propostes familiars, ha optat per començar la nova temporada amb força, tot programant un espectacle musical de la Roda Produccions, productora que es caracteritza per crear espectacles de qualitat que, a partir de classes coneguts, educen a nens i a nenes amb valors socials i ètics, sense caure en els tòpics i sense oblidar que el teatre, per a un públic familiar, a part d'educar, ha de divertir, distreure i interessar. En els darrers anys, la Roda Produccions ha realitzat més d'una decena d'espectacles que han girat per Catalunya i tot l'estat espanyol, fent temporada a Barcelona i a Madrid. Han estat seleccionats en fires i mostres rellevants de teatre infantil i juvenil, la Mostra d'Igualada, la Fira de Tàrrega o la Fira Mediterrània, i han participat en múltiples i diverses campanyes escolars. A la Ventafocs, el musical amb ritme dels 50, el seguirà l'espectacle de la companyia catalano-francesa Darao Mai i l'espectacle 1-2-3 Poma, un muntatge que captiva a grans i a petits pel seu humor i poesia utilitzant el circ com a mode d'expressió. Una producció que és tota una poma per saborejar, que va obtenir el Premi del Públic Cop de Fondre el 2010 al Festival de Perpinyà. I a finals d'octubre arribarà al Rodamont, un viatge màgic de la companyia Enric Magú, un espectacle de teatre i màgia que durant 2 caps de setmana ens sorprendrà amb el seu protagonista, tot recordant les seves vivències a partir de jocs de mans i objectes sorprenents, donarà la volta al món en una hora.
Molt bé, doncs precisament la setmana que ve parlarem amb els responsables del Sant Andreu Teatre perquè ens acabin d'explicar doncs, en què consisteix tot aquest seguit de representacions que es podran seguir en aquest teatre andreuenc. Molt bé, i ara ens queden pocs minuts ja, anem cap a gaudir d'una exposició a Can Fabra. Es diu La Duració, fotointerpreta La Duració i es fa dins del que és l'aventura de conèixer exposicions.
El Centre Cultural Can Fabra, com deia el Jordi, recordem que està situat al carrer del Segre número 24, us ofereix cada dia de dilluns a diumenge i dins del cicle L'Aventura de Conèixer Exposicions l'exposició fotointerpreta La Duració de Paco Herrera, fotògraf. L'horari de l'exposició és dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 9. Dimarts i dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre. Diumenges d'11 a 2. L'entrada, un cop més, felicitat per tothom, és gratuïta.
Molt bé. Doncs sí, la veritat és que ja també és gratuïta. I ara parlem del Casal de Barri Congrés Indians. Hi ha un taller de dansa que es diu Bollywood. Després de l'èxit del taller de danses de Bollywood de l'estiu passat, el Casal de Barri de Congrés Indians s'han animat a programar un altre al llarg dels mesos de tardor. Doncs el taller serà a partir d'avui i fins al 2 de desembre, i de 6:45 a 7:45 de la tarda a la pista esportiva del Casal de Barri, al carrer Manigua 2535. Més coses, a l'exposició Les aventures de Coixí, les puntes de Coixí de l'ofici a l'art, al Casal de Barri de Congrés Indians. Doncs tal com us hem dit, és el carrer Manigua número 25 i doncs és una exposició on se'ns mostra la importància que va tenir l'elaboració de puntes de coixí a la immersió sociolaboral de la dona i ens aproxima a la història de les puntes de coixí a Sant Andreu. Doncs hi ha diferents horaris, el més important és que sapigueu que l'entrada és totalment gratuïta i que nosaltres marxem i ens retrobem dilluns a la mateixa hora. Doncs per tant, moltes gràcies al Christian, també moltes gràcies a la Patrícia, moltes gràcies a la Raquel.
I moltes gràcies al Jordi també.
Sí, sense ell no hauria programa.
Doncs vinga, marxem. Au, bon cap de setmana i ens trobem dilluns. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.